Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Mouret per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't FreeNow, la superapp de mobilitat. Multa com vulguis. FreeNow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia amb Albert Ong.
Avui a Islàndia és un dia de nervis. Encara costa de creure que sigui veritat el que està a punt de passar. Està a punt de passar un moment de ràdio que a molta gent, de cop, li traurà 20 anys de sobre, com si fóssim 20 anys més jove de cop. Quants en tens, tu, Maria? A veure.
39.
39, doncs mira, ara en tens 19.
Una pipiola.
19.
Tu quants en tens?
Jo, 55.
Doncs ara, de cop i volta, 35.
Doncs ja està. 19 i 35.
Val, no sé si compro, eh?
Els oients, igual. Traieu-vos 20 anys de sobre, situeu-vos els primers anys de RAC1. Al matí fèiem un programa que es deia L'Hora del Pati, i els divendres, a les 11, quan ja s'acabava la setmana, sonava aquest indicatiu de RAC1 i aquesta sintonia. RAC 1. I quan sonava aquesta sintonia, jo saludava tres persones que feien un trio exòtic, diria jo. El fan, encara.
Sí, prou, però això no ha canviat massa, eh?
Un trio fantàstic i començava una de les seccions més esperades pels oients de L'Hora del Pati de RAC 1. Doncs bé, han passat 20 anys i la Polleguera torna avui a RAC1 amb la seva formació original. Això vol dir l'actriu Àgata Roca. Àgata, bona tarda. El músic Joan Reig.
Bona tarda.
Bona tarda, Joan. I aquest que va dient bien, que és el guionista Piti Espanyol.
Molt bé, molt bé.
Piti, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, un primer canvi... T'has d'acostar més al micro, anava així, això, fa 20 anys. Sí. Clar, el primer que hem de dir és que, per exemple, el Piti Espanyol no hi trobava per venir a la ràdio avui.
No, no ho hauries d'haver dit perquè fa com vergonya. He hagut de fer-me obrir la caixa i que sortís el de seguretat, meditonera i tot això amb una cara...
No recordaves el pis?
No recordava l'edifici, perquè he entrat a deixar la moto i he pensat, era aquí recte. Llavors m'he anat a l'edifici com de la caixa, he pensat, si una mentida, la caixa s'ho està menjant tot. I no tenia res a veure, era jo.
Jo que t'anava a dir que estaves igual i ara veig que no.
Escolta, us havíeu tornat a veure, vosaltres?
Alguna vegada.
Alguna vegada, però molt poc, eh?
Sí. Alguna vegada, però et diré que jo almenys, amb ells, segur que...
O sigui, tu, amb el Piti Espanyol...
No, jo crec que l'última vegada deu fer 10 anys. 10 o inclús potser una mica més.
I amb el Joan?
També.
Hi ha una funció que després ens vam saludar, no sé si era el Metropol, el Tarragona o un teatre, que vaig venir a saludar.
Molts anys fa. Que pas que, clar, l'he anat veient per imatges, televisió, vídeos, tal, aleshores l'impacte, diguéssim, no ha estat... Bueno, que no vol dir que no t'hagi estat fort, vull dir que... Impacte no n'hi ha hagut cap, però hi ha hagut molta il·lusió i res, recordar que estem igual. Pràcticament igual.
Bastant. Jo em pensava que estaríem...
Pitjor.
Més fets malbé tots. Començant per mi, eh?
No, jo us veig estupendos. El que no veig tan bé és l'Albert.
És el que ha envellit pitjor, creieu?
Home, mira, un símptoma. Abans ens ho dèiem amb l'Àgata avui, que ens hem trucat, dic... ha sigut tu que m'has dit, hi ha un canvi...
Hi ha una novetat important, que és aquesta.
Que hauré de fer la secció llegint amb ulleres, no?
Hauré de fer la secció amb ulleres.
Jo també m'importo. Importo vàries, perquè les del cerc, les de conduir, no rieu, no? Mira, se'n riuen de mi.
Ah, carai, que és veritat. Sí. Ostres, sí. Tres, quatre... Tres i les posades.
Totes rodones, això sí que ho tinc. Sóc un...
Clar, hem d'explicar una cosa també, que aquesta secció de la Polleguera, on hi havia moltíssima participació de la gent, i que era la manera que nosaltres acabàvem la setmana, de la mateixa manera que ara el Basté, doncs acabem, ens fotran fora, no?, a partir de les 11 tots els divendres, nosaltres l'Hora del Pati l'acabàvem amb la Polleguera cada divendres. Quan vam tenir la idea que tornéssiu, o sigui, és que va ser, em va encantar, perquè sí, va ser un sí a l'acte de tots sí, tres.
Sí. Sí, jo recordo que et vaig dir, ha estat acció-reacció, o sigui, no m'has donat temps a pensar, perquè suposo que si ho penso i reflexiono segurament et diria que no, per por, per nervis, per aquesta cosa de ho sabré fer després de tants anys, o... I et vaig dir de seguida que sí, que sí, que sí, que sí, em va fer una il·lusió tremenda.
Jo també encantadíssim, tremenda, encantadíssim, és que és fantàstic.
Jo també vaig dir que sí i després vaig rumiar.
Sí, exacte, és el mateix que em va passar.
No sé si seré capaç o no sí, seré sí, capaç.
Què us ha passat en 20 anys? Per exemple, l'Àgata, no sé si ho recordeu, l'Àgata a vegades venia a fer la secció amb un cotxet.
Sí, sí, sí.
Que acabaves de ser mare.
Sí, acabava de ser mare, recordo, fins... Bueno, res, que tenia un mes la... el meu fill, i ara, per resumir-ho, et diré que m'ha deixat amb cotxe. O sigui, ell...
T'ha portat.
Amb un cotxet, era un cotxet, és un cotxet.
Home, això ja està tot dit.
Tu portaves a la ràdio un cotxet, i ara ell t'ha
portat amb cotxet, però amb cotxe de veritat.
És boníssim.
M'ha fet saltar a la plaça Francesc Macià i dic, deixa'm aquí. M'ha agafat com una mena d'entre emoció i depressió a la vegada, perquè és molt bèstia.
Clar, perquè en 20 anys menys, l'exercici que hem fet abans amb la Maria, tu quants en tenies, fa 20?
32.
Joan Reig, tu?
59. Bueno, que fa, perdona, fa 22 anys, eh?
Sí, bueno...
Clar, sí, sí, o sigui que en tenia, exacte, 32, i sí, que ara han passat, sí, sí.
O sigui que en tenies 34, vaja, fa 20
exacte,
anys.
No. Sí, fa 20 anys en tenia 34, exacte. Sí, és que comptava per l'edat del meu fill, precisament, sí, sí.
39, i on deuria tindre, no? Tinc 59.
Jo en tinc 68, o sigui que en tenia 48.
68, sí, mira que bé. Cari, i portes el mateix polo rosa, pot ser o no?
El mateix polo rosa?
És que això em sona molt.
No, no m'ho crec.
Sí, en homenatge, penso. Sí. Què portava jo aquell dia?
Sí. I la caçadora també, pot què? Ser? La caçadora que
no, n'he tingut moltes d'aquestes gavis.
Ah. Sí. Ah, no, que portaves una vermella.
Sí, sí,
no?
Sí. Sí. En tinc de verda,
però aquest polo rosa ja hi havies fet la Polleguera de fa 20 anys, eh?
Sí.
Però vàries.
Sí, és que és molt... A mi m'agrada molt. I li dius que està una mica com deteriorat.
Trobo no, que prou bé, per 20 perquè... anys. Sí. No fa ni bola ni res, és bon gènere, no, això.
Sí. Adolfo Domínguez.
Sisplau, que t'enviïn una remesa de polos nous, perquè trobo que...
Roses, haurien de ser per això, perquè per fer la Polleguera ha de ser polo rosa. Joan, què t'ha passat en 20 anys? Així és ràpid. El més fort que t'hagi passat en 20 anys.
He sigut pare, diguéssim. El més important, he sigut pare. Sí.
Veus? Això no ho sabia.
Aquesta no la sabies,
aquesta no la sabia.
S'ha mort els pares i he tingut un fill. Vale. És una llei de vida, diguéssim.
Sí.
Sí.
A mi també se m'han mort els pares i ja tenia dos fills, diguem.
A mi se m'ha mort el pare.
No? Fantàstic. Escolta'm, a veure... bé, avui farem una Polleguera una mica especial, diguem, perquè tinc alguna sorpresa per a vosaltres. És a dir, vull saber de què us treu de Polleguera ara, a l'any 2022, però també... he repescat una Polleguera de cadascú de vosaltres de fa 20 anys. És a dir, de què us queixavo fa 20 anys? A veure si això queda, diguem, si és una queixa que valdria encara avui o què passaria. I també, com sempre, com dèiem, jo no sé quin record teniu vosaltres de la secció, però jo recordo molt els oients. Com molt. Els oients sí. Ens enviaven també les seves pollegueres.
Sí, eh? Sí. Hi ha una cosa rara que abans no m'han recordat de dir, que quan has dit que vau contestar de seguida que sí. Jo de seguida vaig dir, encantat, perfecte, m'agrada molt. I després vaig pensar, encara hi ha tantes coses que em treguin de Polleguera i em va semblar que no tantes. La qual cosa em va alegrar.
A mi també. Jo crec que amb l'edat m'ho foto més a l'esquena. O sigui, coses que em treuen de Polleguera, sí, quan llegeixo el diari, quan les notícies, però la Polleguera, l'emprenyamenta, em dura... relativament més poc temps.
Podríem posar-li la Polleguera efímera, doncs.
Jo no sé què dir-te amb això, eh?
No? Encara ets...
No vol dir que sigui més cascarràbies o negativa i que tothom m'hi posi
ja eres,
més a la contra.
Ja ho era.
Però sí que hi ha certes coses que ja no hi passo, mira què et dic. O sigui, que abans, saps, acceptava més coses i ara amb l'edat hi ha coses que dius... no, ja no
jo vull durar, saps? Sempre els meus amics em diuen, no t'enfades mai, perquè vull durar. Ja. Vull durar i no vull angines de pit ni tacs de cor, per tant m'ho foto tot
a
l'esquerra.
A veure els oients si també s'emprenyen més ara que han passat 20 anys o no. En tot cas, ens podeu enviar les vostres pollegueres, ho podeu afegir, i han canviat també les coses, ho podeu fer a través d'una nota de veu al WhatsApp del programa, al 669-700-300, que això abans no existia i és meravellós, o també a través d'un correu electrònic a islandia@raco.net, i així ens, escolta'm, ho llegirem també a través de les xarxes socials del programa @islandia@raco. Us podeu desfogar, ens expliqueu què us treu de polleguera, el que sigui, i us escoltarem o us llegirem a l'antena.
Val tot, no?
No sé
quines eren les normes,
sí, no? Vull dir... No sé, sembla que no n'hi havia cap.
Ser puntuals a l'hora de començar. Sí, sí.
No, però vull dir que qualsevol polleguera és vàlida, sí, qualsevol no? cosa et pot treure de polleguera. Sí, pot ser una cosa molt petita o una cosa molt gran.
A mi de vegades em passava coses que ells deien que els treien de polleguera i jo pensava no, i en canvi jo en deia algunes i veia que l'Àgata el Joan feia una cara, això treu de polleguera, no? I això està bé.
Però parlàvem des de política fins a actual, fins a coses insignificants de casa, no?
Sí, totalment.
Familiars o...
Després en sentirem alguna. Bé, 7:10, deixeu-me que saludi una col·laboradora d'Islàndia que també formava part d'aquell equip de l'Hora del Pati i avui ha vingut amb l'encàrrec de tancar oficialment els 10 dies de dol per la reina d'Anglaterra. 10 dies de cerimònia que asseguren, per això les fan, com a mínim 10 anys més de monarquia. Música, sisplau.
El fill del rei s'ha anat ben gran i el dia que es mor el seu pare han enterrat un home bé.
Carol Saliné, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta no ha sonat, la Ludwig van no ha sonat.
Jo he estat molt atenta, durant aquests 10 dies, jo diria que no ha sonat aquesta cançó.
Doncs mira que és ben apropiada, trobo, no?
Sí, per això que en diuen en Queen's Last Journey, l'últim viatge de la reina, hagués estat, jo crec que amb aquest haguessin donat el dol per acomiadat.
I acomiadadíssim.
No sé si us passa, però així com la reina semblava eterna, jo tinc la sensació que aquests funerals són eterns. Home. I que demà ens llevarem i tornarà a haver-hi un altre processó. I no me'n faig la idea que això s'acabi.
Bé, avui, per tancar-ho, per tancar-ho almenys a Islàndia, què proposes tu, a veure?
Avui tancarem aquest funeral amb 4 conclusions i un funeral.
Si
ho he decidit titular així, exacte, no? Com una pel·lícula, 4 conclusions i un funeral.
Doncs va, comencem. Primera conclusió, amb la banda sonora, això és el final, de 4 bodes i un funeral, no?
L'escena final, que no se diu gaire amb el que estem vivint a Londres aquests dies, però vaja, m'hi ha recordat.
Bueno, a veure, primera conclusió.
A Londres no s'hi cabrà. És a dir, ni pensaments a posar un peu a Londres durant tot el 2023. És a dir, aquests dies han estat fent el gran spot de la Gran Bretanya i el gran spot de Londres per tot el món. I ja m'estic imaginant parelles a casa. Ramon, vols dir que aquest pont de Tots Sants no l'hem de passar a Londres? Hem vist jardins molt macos. Podem pujar fins a... Que no t'estranyi que ja estiguin pensant, algun tour operador de pensar,
home,
faré el tour de la reina.
Clar, fins a Windsor i tot, sí.
Doncs, riu-te'n tu de les cues que hi ha hagut aquests dies, que no s'hi cabrà a Londres, no s'hi podrà posar un peu. Hi ha el God Save the Queue, que és... Déu salvi a la cua. Que jo m'he quedat meravellada aquests dies veure centenars, milers de persones fent cua 20 hores a l'intempèrie per passar només uns segons davant d'un fèretre, poder fer abaixar una mica el cap i no fer-se ni una foto.
No et podies fer fotos i tampoc la veies. Perquè això s'ha trobat a faltar.
L'han deixat molt guapa. Sembla que dormi, pobreta.
Sembla que rigui.
I se sap segur que estava dins o no?
Això s'ho pregunta molta gent.
Dic, igual estan aquí fent cua.
O sigui, la teva teoria és que allà dins no hi era?
Bueno, l'altre dia amb un sopar ho parlava amb uns amics i tenien la teoria que deien que igual a dintre no...
Un sac de garrofes. De 60 quilos.
Estava tan amunt que dius, mare meva, per primer.
No, penso que potser la gent, perquè s'ha perdut aquest record i tenir la foto, potser farà com allò de la gigafoto de la Via Catalana, que al cap d'uns mesos ens van retratar tots. Vaja. I tu t'anaves a buscar, sí. Doncs si entres a les retransmissions de la BBC i pares el frame just, treus la imatge, mira, podràs tenir...
No em donaven la foto al final com a PortAventura, quan baixes de l'atracció.
No, l'havies de pagar. T'hem fet unes quantes fotos quan ploraves, quan et queia el moc, quan t'ajupies...
Per tant, primera conclusió, a Londres no s'hi cabrà en els propers mesos. Segona conclusió.
El món els mira. És a dir, per fi m'ha entès què vol dir que el món et miri. El món ens mira, no, nosaltres no ens miraven de res. És a dir, si tu realment vols que el món et miri, no organitzis una manifestació, ni jocs olímpics d'hivern, fes un gran funeral que duri dies. Penso, a veure qui podríem enterrar nosaltres, a veure si el món ens mirés una mica.
Difícil,
sí, sí, que estigui a l'alçada, difícil.
Bueno, hem de preparar 10 dies. Això s'ha de preparar, nois, vull dir, això no ens sortirà.
Jo crec que hi ha hagut gent els últims dies que diu, calla, potser en una altra època jo hagués pogut tenir alguna cosa que se li semblés, no? Però...
No crec que puguem fer uns funerals d'estat a aquest nivell, diguéssim.
O sigui, millor uns funerals d'estat, perquè et mirin millor uns funerals, sí, tipus això, que no pas uns Jocs Olímpics d'hivern, no?
De moment és el que ha funcionat més de la història de la radiodifusió mundial.
Sí, sí. És a dir... Podria ser cada 4 anys, no? Que es fes...
I el funeral que llavors va...
Samaranc pogués sí. dir els millors funerals de la història.
Anant pelant-los, vinga.
Tercera conclusió.
No hem vist ni tornarem a veure mai més una cosa així. És a dir, l'espectacle que hem vist aquests 10 últims dies és irrepetible. Això no es pot ficcionar, ni ho poden recrear en 3D, per la magnitud, pel simbolisme, per la majestuositat, per els participants, per la pompa... És a dir, perquè la monarquia viu precisament d'això, d'organitzar aquest tipus d'events tan grandiloquents, tan majestuosos, que l'únic que et fan és...
petit,
i que et diguin, mira, és que jo sóc diví, m'entén? Mira, és que jo sóc diví, vostè no ho és. I com que vostè no ho és, vostè
calli.
Es posa aquí en una vora, calla, vostè calli,
baixi el cap.
Vostè baixi el cap, obri la boca, perquè quedarà boca badat, i baixi el cap quan passi tot això. Sí. Doncs, que jo ara penso, la feinada que se'ls gira als guionistes i productors de The Crown, perquè aquestes escenes no les podran recrear. És a dir, han fet escenes
perquè
meravelloses...
Perquè tothom les tindrà al cap, no? Eh?
Sí,
bé, no sé si volen arribar tan lluny, eh? No sé si volen arribar...
Poder ara han canviat de parer. Sí.
Potser ho deixaran a l'anunci del locutor de la BBC? I com, volguem dir, tots sí. Ja ho heu vist. Clar, ja us ho podeu imaginar.
No podeu posar el documental, ja està.
Saps? No. Feinada.
Sí. Quatre conclusions i un funeral. La quarta...
Doncs mira, que hem vist un funeral 6 en 1. És un funeral que ha tingut barreja de 6 coses molt clares. El primer semblava més un casament que un funeral. Perquè invitacions, protocol, vestim els nens.
Sí.
Vindran tots els reis de tot el món. On els asseiem? Jo he pensat, faltava les taules per fer el sopar. És l'únic que faltava perquè sembla de bo. El tipus de música, el tipus de les flors, tot plegat, les desfilades, les banderes, semblava molt
bé. I l'habitació dels regals.
L'habitació dels regals. Algú amb un sobre. Miri, s'ha mort, li he portat un sobre.
Sí. El número de comptes. El número de comptes.
L'únic que no pots dir de part de qui vens, no?
Això sí. No ho pots
que
ser per
de part de qui vens. Per tant, 6 en 1. Té una part de casament.
Una part de desfilada militar del 12 d'octubre, sense cabres, sense paracaidistes, i amb 10.000 membres més que tots saben què han de fer. Mm. Però una presència militar molt potent durant tots els actes. És a dir, avui han explicat que hi havia més de 10.000 membres participant en el seguici fúnebre.
I 15.000 uniformes. Perquè,
diferents. No, tot... I no t'equivoquis. I vigila bé a veure quina medalla porta aquí. I però és que fins i tot hi havia la Guàrdia Muntada del Canadà. Cavalls, canons, és a dir, i han tret de tot, és a dir, tota la carn a la graella, han tret tota la carn a la graella.
Jo no guardaven tot això.
No tenien aquells magatzems. Jo també hi he pensat,
sí,
en això.
Home, aquells vestits que porten i mirar i abans has de netejar-los.
I anar indexant.
I planxar, anar afanyada a planxar.
Bueno, jo crec que s'ha fet servir més la planxa aquests 10 últims dies a la Gran Bretanya que en els últims 20 anys. Igual que el batum. O sigui, sí. Qui se'n batuma les sabates ara,
sí,
ja?
És veritat, sí, sí.
I la persona que ha d'indexar, a veure quants guants tenim de la talla M.
Sí.
Botes blanques, quantes, sí, en tenim? 43-os, no ens en queden.
Si en tinc un d'esquerra i el de la dreta.
Sí. Casament, desfilada militar.
Rua de carnaval, perquè això és una rua de disfresses, sí, a un nivell. Fins i tot ahir vaig veure membres de la Guàrdia Reial, que devien ser de la Commonwealth, vestits amb una mena de capes ponxos de pell de tigre. És a dir, hem vist de tot. Només amb els cossos militars... plomes com si fos el Molino, de faisà... En vez de tot, això també és una part de carnaval.
Part de carnaval.
És la gràcia. Com va anar-se canviant els uniformes el nou rei Carles III? Carnaval. I també, número 4, una processó de Setmana Santa, perquè aquest pas, hi havia moments quan l'aixecaven i el movien, que jo pensava, el coffin, el fèretre, pensava... Però això és com els nazarenos aquells de l'assalto a la Verja del Rocío,
sí, sí,
que van caminant i han de caminar l'hora, i si els hi cau la verge, en aquest cas no la verge, la reina, però tenia una part de processó de Setmana Santa. Com
perdona, és que aquesta imatge l'he pensat jo.
Jo també, jo m'he posat molt la pell molt, dels, sí, pobres que portaven el cofín de la reina.
Us diré,
i, hosti, això aquells, cau, sí, i és que...
vuit nois només fan això, els dos, tots mereixen exactament el mateix, un 82, perquè clar, si no anirien de gairell,
sí, sí,
i estan preparats, i tota l'estona l'han portat ells, només ells.
O sigui, a Windsor també han anat amb cotxe?
Els 10 dies han estat ells,
ah, sí?
Escales amunt.
Estan, sí, estan educats per això des de
han
que
van néixer. Han assajat d'alguna manera. Ja, aquest dediques
tu. Acabes i et jubiles. Ja està.
Amb honors.
Jo vaig portar la caixa.
Avui aquest vespre barra lliure, tot ens ha sortit perfecte, no ens ha caigut, no hi ha hagut problema. Per tant, un funeral 6 en 1, casament, desfilada militar, rua de carnaval, processó de Setmana Santa.
Pel·lícula d'època. Hem vist canons, Rolls Royce antics, sceptres, sí, orgues, cavalls, espases, trompetes imperials, trompetes imperials,
reis,
avui reis,
reis. Règim, monarquia,
però
la monarquia,
hem vist
la corona en
pel·lícula,
si
sí, trompetes imperials de Ben-Hur, jo em sembla que des de Ben-Hur que no havia vist un tio tocant la trompeta d'aquella manera, és una pel·lícula d'època,
potser Gladiador, potser més cap aquí una mica.
Poder tens raó,
l'últim ingredient del 6 en 1
és una final d'un mundial de futbol, només pel número de càmeres que hi ha col·locades, com estan posades, aquests capcalents, aquestes simetries en els planos.
El plano genital de l'abadia de Westminster no era, era...
És que a la final de la Champions no hi ha aquestes càmeres, no, col·locades, a part pantalles gegants per tot arreu. Gent que ho deixa tot per veure això. Doncs això és un funeral 6 en 1, claríssimament.
Quatre conclusions i un funeral. Diu que ens vols regalar quatre detalls de propina.
Sí, el primer, la tela negra. O sigui, riu-te'n tu de l'escassetat de cereals que no ens poden arribar d'Ucraïna. Ara mateix a tota la Gran Bretanya no hi ha un metre de tela negra. I com deia el...
Ah, bueno, tela negra, esclar.
No, però és que, Piti, t'hi has fixat poc, trobo. Has tingut 10 dies per fixar-t'hi.
No he mirat, perquè jo em vaig penjar, estic tan penjat de The Crown que no puc,
ah, clar,
no puc veure
pensat
això, perquè per mi és, aquesta dona jo la conec.
Sí,
és que aquesta dona...
Ha entrat a casa teva.
Ha entrat a casa meva. Hi ha un moment, a The Crown, jo m'ha agradat molt, l'he vista, i alguns trossos els passo a les meves classes de guió, a la universitat. I llavors hi ha un moment que la reina entra i acaba, ha estat uns dies parlant amb un dirigent de l'Àfrica i ha aconseguit convèncer-lo que no se'n vagi del Commonwealth o una cosa així. I aleshores arriba a casa seva i al dormitori, que tenen com una suite, no? A una banda està el marit i a una banda està ella. I aleshores el marit diu, bueno, me'n vaig i no sé què, i no te'n pots anar perquè s'estan a no sé on. Llavors ella el mira i diu, has crescut. Volguem dir, has estat una dona d'estat, has crescut. I ella diu, què vols dir? Diu, mira, com que has crescut podem fer dues coses. O jo em poso alces o tu t'ajunolles. Li està demanant que li faci un blowjob. és una meravella, amb una elegància, i ella va i somriu.
Vinga, no has canviat gens. No.
Va, els detalls, la tela negra, expliquem-ho, perquè se n'ha anat al blowjob.
I tothom va de negre, d'un negre rigorós, sí, sí, i sí, absolut, com deia el Joan, planxa i batum, tant com vulguis, ferro, ferralla. O sigui, jo no entenc per què han posat detectors de metalls, perquè que més que menys, com a mínim, una medalla o alguna distinció li donaven.
Home, si no la treus en un dia així és...
També és veritat.
No, és que marcava qui no em portava.
Exacte, exacte. És a dir, aquest qui és? Aquest no és ningú perquè no porta cap medalla. L'altre misteri dels cucurutxos. O sigui, els membres aquests de la Guàrdia Reial que porten aquests barrets, que em sembla que es diuen bearskin, que estan fets de pell d'os del Canadà.
Allò negre, tan
allò
alt.
Negre, tenyit, sí? Allò negre tan alt que fa aproximadament 52 centímetres i que l'han d'omplir perquè si no amb qualsevol ventada els hi cauria. No n'hi ha prou amb la cinteta que s'agafen a la barbeta. Doncs no s'hi veuen aquests tios.
Clar, perquè els hi va fins a sota ull, no?
O porten forats com els capgrossos de les festes majors, que llavors s'hi poden veure. Home. O, és a dir, no ho entenc. A mi em fascinen aquests. I parlem de les cervicals, també. De la feina que tindran els fisioterapeutes britànics. Ah, perquè jo he vist tants cops de cap a baix cada vegada que passa i tanta genuflexió que penso que aquest gest no estàs acostumat a fer-lo, sí, que te'n pots ressentir.
Més tenien una edat, molts dels assistents ja,
sí,
ja, no?
Sí, provecte, que es veien més allà que no pas aquí. I no sé si hem de parlar del cas dels Reis Emèrits, perquè ells van veure junts que, o sigui, els Reis Emèrits poden estar junts, els espanyols, em refereixo,
sí, però, avui han segut junts, no?
Sí, però no es poden tocar. Perquè ahir, per exemple, la reina Sofia no l'agafava del bracet. El rei Joan Carles té dificultats serioses per caminar i al seu costat porta un ajudant de cama, un camarlengo, no sé com se'n diu d'això, eh? Un senyor... I jo m'imagino com la conversa de...
O sigui, no s'agafava amb la reina...
No, sinó... de bracet, sinó amb
l'altre. Anaven de costat amb la reina sense tocar-se, i a l'altra banda hi tenia un senyor que és amb qui s'agafava.
I jo m'imagino les negociacions de... Aquesta, Sofia, A veure si el pots agafar de bracet perquè ens caurà. I l'altre, jo este tio no lo toco. Jo hace 20 anys que este tio no lo toco.
Però en canvi s'han vist unes imatges que li explicava un acudit o alguna cosa i ella...
I ella reia, però tocar-se no. Sí. Perquè li, bueno, que, pues, que venga Corina a acollir-lo si
se cau.
El rei emèrit de la Sofia.
Vale. Home, qui vols que expliqui un acudit? Sí, no te'n recordes? Fa 20 anys que era Campachano.
Sí, clar, en aquell moment. I la mirada de la Letizia.
Encara era Campachano. Va,
I vull fer un avís final, sí. Faig un vaticini. Tinc la sensació que els funerals es posaran de moda, és a dir, que seran una tendència mundial, que, és a dir, el turisme de funeral es pot arribar a imposar. La gent li agradaran a capelles ardents. El pròxim funeral que veiem d'una persona reconeguda segur que l'obriran al Saló Sant Jordi i segur que la gent farà cua, o fins i tot pot arribar a crear tendència.
Perdona, és que necessito una fantàstica: turisme de funerals.
Turisme funerari. Turisme funerari. I vull veure les noves tendències que Mèmora ja es pot anar calçant de... És que jo també vull que em passegin una mica quan jo em mori. I ho deixo escrit.
O sigui, ja no dic que dic, tot Barcelona...
No em portis a Buckingham, ni als 17 quilòmetres d'entre, saps, el tanatori de les Corts. No cal.
I quin barret vols que portem?
No, exacte. O poseu-me una mica de bandera a sobre. Sí. Això crearà tendència.
5 minuts i 7:45. Gràcies. 4 conclusions i un funeral. Donem per acomiadat el dol, Carol? Sí.
Sí.
Ja està, no cal. Això. Doncs fantàstica la Carol Salinem, aquest retrat. He de fer 2 minuts de publicitat i ara sí, ens anem a veure amb quines pollegueres ens porten el Joan Reig, l'Àgata Roca i el Piti Espanyol avui, que tornem a encetar secció, que és la mateixa que fèiem fa 20 anys a RAC1.
Islàndia, amb Albert Om.
Què és primer, l'ou o la gallina? A Bonària ho tenim molt clar. Cuidant bé les gallines, obtenim els millors ous. I avui estem orgullosos de dir: en tenim un parell de certificats, el de benestar animal i el de proximitat. Bonària, directe del camp.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que en MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8 TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8 TV.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. 7a cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Islàndia, amb Albert Om.
Polleguera, Islàndia, RAC1, amb el Piti Espanyol, amb la Gata Roca, amb el Joan Reig. Algú recorda... Joan Reig, tu que ets músic, recordaves aquesta sintonia? O no?
Sí.
Sí?
Algú... Però quan l'has posat, eh? Si m'haguessis preguntat abans, no. Que és el bo que té la música, no? Quan la poses, bum, ràpidament te'n vas en una època, no? Però... Però si m'haguessis dit, busca-la, no te l'haguera trobat. Eh?
Per la cara m'ha semblat, Àgata, que també...
Jo, quan l'he sentit, ja m'he mogut igual. Sí.
Aquest orga bugalú...
També he pensat, ostres, com si fos un dia més de...
I com que estem igual, doncs, mica.
A veure, Maria, que la Maria diu, tinc un missatge d'un oient que crec que lliga amb que fa 20 anys no hagués pogut dir això, segurament. No?
L'Ignasi diu que una polleguera per començar, diu, en quin moment els patinets plegables deixen de ser-ho? No veig ningú que els plegui quan entren al transport públic, amb totes les molèsties que provoquen a la resta de passatgers amb l'espai que ocupen i la cursa d'obstacles per evitar-los. Abans, això d'anar amb patinet amunt i avall, jo crec que fa 20 anys...
La canalla.
La canalla.
Els adults no, en absolut.
I sense sense motor elèctric, esclar.
Correcte.
No,
digue'm a mi que la meva filla va amb patinet i la part que davant a l'entrada de casa
sense plegar un
tema. I sense plegar també.
O sigui, entreu de polleguera que la teva filla aparqui
el... Que entris a casa i dius què hi ha aquí que no puc moure, i és el patinet. Així com arriba el deixa allà sense plegar. A part que és igual, és un tema molt extensiu perquè el trobo perillós, vull dir que entraríem aquí amb un tema familiar que no cal.
Amb un tema familiar i un tema de trànsit que també protagonitzava moltes de les pollegueres a llavors, i crec que amb mitjans de comunicació diferents ho continuarà protagonitzant avui. A veure, Joan Reig.
Jo com que vinc del que vinc més lluny, he d'agafar el cotxe, per això els temes de trànsit són... Jo vull parlar de les bandes sonores, però no de les bandes sonores de Crown o de les sèries o de les pel·lícules, sinó aquestes bandes sonores que hi ha que ens les posen perquè anem al tanto, diguéssim, no? O sigui, jo, primer que tot, vull dir que sóc partidari de tot tipus...
Bandes sonores vols dir a les carreteres, a les autopistes.
Carreteres, als carrers, a tot arreu. Primer vull dir que sóc partidari de totes les senyals de tràfic, les mesures que obliguen a reduir i tot això. Però a vegades jo crec que es passen. A vegades crec que, per exemple... O sigui, quan les màquines de retratar, aquestes, els radars, si posen el cartell i al cap de mig quilòmetre posen la màquina de retratar, ja no caldria la màquina de retratar, perquè quan veiem radar, tots ens parem. No caldria. Llavors et preguntes, ho fan per recaudar calés o realment el que interessa és evitar morts i evitar accidents? Tots reduïm quan veiem radar.
No? La meitat dels radars no hi són.
Ja.
A dins no hi ha càmera de
fotografia. Potser,
sí, és una mica el fenomen que apuntava l'Àgat amb a dins del fèretre de la reina.
Sí, bé, sí, això. Sí. A mi ho vaig llegir una vegada, que la meitat no hi ha res, però no només la indicació i la capsa aquella...
Ja no, els fixes, jo parlo dels fixes.
Els fixes.
És un radar placebo, llavors.
Ara ho has dit bé, sí.
N'hi ha, durant la història de les bandes sonores, que jo crec que quan fèiem la polleguera tampoc existien,
però no sé. Què entenem per banda sonora?
Banda sonora, les primeres que hi va haver eren aquelles gomes que feien una miqueta de panxeta, que eren els pobles, no eren encara les autopistes, o abans d'una rotonda, que feien bum-bum, 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 que passen els cotxes perquè no corrin, i el que fan la gent és a vegades passar de pressa perquè no te n'adones i fa molt de soroll.
Aquí a Barcelona, quan passes per una escola, una zona escolar,
exacte,
també en posen.
A dins dels pobles, per exemple, molta gent va dir que les traguessin perquè els cotxes o feien molt de soroll o bé el que parava, llavors a l'arrencar, a posar primera, encara feia soroll i molta gent no podia dormir.
Després... En el cas de l'autopista és per no canviar de carril, o sigui, si t'adorms, diguem, i te'n vas a un altre carril...
Aquí és on volia, jo volia anar amb aquestes. Aquestes, primer, les que vam conèixer primer, eren a les dues línies contínues de banda i banda, que era perquè no t'adormissis, no? Quan fan despeses...
Bé,
Jo crec que està bé, però ara... se posen, jo cada vegada en veig més a carreteres, a les línies discontínues que divideixen els carrils de l'autopista, els 3 o els 2, no? Anant d'aquí, per exemple, ara tirant avall, a partir del Penedès, a partir de Vilafranca, fins a Tarragona, en trobes.
L'altre dia que vam baixar a Tarragona, per Santa Tecla, ho dèiem també amb el Marc Ferragut, que era molt pesat tota l'estona, que havies de canviar de carril.
Són molt més fortes que les altres. Són molt forts, clar.
Jo no dec canviar mai de carril, perquè no...
Clar, això és el que provoca, potser.
Per quin carril vas?
T'agafo un i ja va bé, per allà, no?
Jo el que m'he fixat és que molta gent, exacte, va pel mig, perquè diu així, ni brrr, no noto res, i aquest és el meu carril, i de Perpinyà fins a València, jo és el meu carril. Ja podeu passar per la dreta o per l'esquerra, perquè el canviar de carril, fins i tot, a 120 o 140, fa brrr, o sigui, et desestabilitza lleugerament el cotxe. El volant fa... Vull dir que també, hòstia... No sé si aporta gran cosa. De despertat, despertes. Nosaltres, quan venim de tocar, que anem, si anem amb la furgoneta, o sigui, el xòfer no s'adorm. Ara, els que anem al darrere, que aprofitaríem aquells 100 o 150 quilòmetres o 200 quilòmetres per dormir, tampoc dormim. Perquè sabem perfectament quan canvia, quan canvia, que estàs comences a agafar el son i dic, brrr, cago en breu, una altra vegada. Sí. Trobo que...
Que ja teníeu això, fer fa 20 anys, els pets.
Teníem, ara no en tenim.
Ara no en teniu.
Ah. Abans era Lluís d'Andorra, aquell que sortia amb la màquina d'ensofetar, sí. Lluís Font i Soler, un cosí meu, ara no. Ara anem per lliure, que ja s'han fet grans i no, no ens aguantem els pets mai. I fins i tot he trobat un per YouTube, que ara hi és tot, he trobat una autopista d'Hongria, també n'hi ha una al Japó, però a Hongria que al lateral han calculat les vibracions, o sigui, són com petits cristallets, no sé
sí,
com ho dieu,
sí.
No? Un darrere l'altre, que depèn si els posen més a prop o més lluny, o passar la roda, fan una nota musical, o sigui, poden crear una nota musical, mm. I la llargada, doncs, les curses, o sigui, els seus valors, no? I es veu com un cotxe passa pel damunt, amb la roda dreta, i com fan música. I, o sigui, vas per l'autopista i veus una senyal, una corxea dibuixada que t'avisa quan arribaràs a la música, diguéssim. Llavors tu et col·loques allí al costat de la... aquesta no està pintada, al costat de la que està pintada, i se sent la música.
Que vols dir que va canviant la nota?
Se sent una melodia, ara ho sentireu, sí, ai, els nostres companys.
No ho diré, que bo.
És real, això no és un muntatge.
O sigui, això és un cotxe que va trepitjant.
Això és un cotxe que va trepitjant, sí, sí. Depèn de la llargada i del volum, m'imagino, d'aquests petits cristallets o del que sigui, doncs...
Estic bocabadat, eh? I això no provoca més accidents?
Sí.
No ho sé. Però
o que és nerviosa, realment, perquè...
Sí, 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 sí. A mi el que... Això t'hi has de recerar, eh? Però sí. Si ets aquests que va pel mig, no tens la cançó.
No hi ha música.
Però això no ho has gravat tu, eh?
No, això ho he tret del YouTube.
Sí, sí. Ara ho pengem a les xarxes, també, perquè la gent ho pugui veure. Piti, em sembla que en tenies una de trànsit, tu, també, eh?
Sí, dues, que tenen relació. Una són les rotondes. Les rotondes, hi ha una cosa molt important des del meu punt de vista, que és que quan entres a la rotonda... no has de posar l'intermitent, l'has de posar quan surts. Això que sembla una tonteria i que moltíssima gent no fa és un problema molt gran, perquè quan vens per un altre carrer del que ha entrat un cotxe i vas entrar a la rotonda, com que la gent normalment no posa l'intermitent, no saps si continuarà per la rotonda o si en sortirà. I aleshores, si vas en bici, això és un problema molt gran, perquè no tens temps de reacció com la que té un cotxe. Val? Llavors jo sempre que arribo a una rotonda m'he d'esperar si hi ha algun altre cotxe, perquè sé que si surt per la meva banda, que no hi hauria cap problema... no m'ho indicarà amb l'intermitent, vale? I això és un problema, sobretot si vas en bicicleta. Jo vaig molt en bicicleta, però també hi ha una cosa que em treu de polleguera de les bicicletes, que és que, i us ho dic, jo sóc ciclista, que és que quan agafes...
Dues vegades ciclista, eh?
Sí, sí, o sigui, n'hi tornat.
Noteu la diferència, que hi ha ciclista i hi ha ciclistes.
Us deia tàndem, això no va.
N'hi tornat, sí.
Què entenem per ciclista?
Ciclista és el que va i torna.
No, però vull dir que tu vas per carretera, eh?
Vaig per carretera, m'he fet el nord d'Alemanya aquest estiu en bicicleta, cada estiu em faig un riu d'Europa en bicicleta, o sigui, m'ho corro, sí.
Categoria de ciclista, aprovada.
Jo penso que ciclista. Bueno, en tot cas, hi ha una cosa que fan els ciclistes, jo no ho faig, però que és que de vegades van per carreteres estretes, un al costat de l'altre o tres.
Sí.
Tenen tot el dret a fer-ho, però què fa això? Que provoca una cua i crea mal rotllo dels cotxes, pensant perquè no es posen un darrere de l'altre, llavors van parlant i tenen tot el dret, però treu bastant de polleguera, la veritat.
Coll del Forja, diumenge, un dissabte
a la rabassada. Doncs, esclar, llavors tu per passar has d'esperar que no vingui un altre cotxe, i escriure unes cues molt llargues. Jo, com que sóc tan defensor de la bicicleta, penso, no, això no ho hauria de fer, hauríem d'anar
un darrere l'altre i no anar tres de costats.
Sí, és estreta, i és una carretera de muntanya. La primera polleguera, Piti, la tenia apuntada. Jo sóc un fan dels intermitents,
o sigui,
perquè la gent no els fa. No els fa, i és veritat, però sortides d'entrar en una autovia no fan, o jo al carrer sempre el poso l'intermitent.
Bueno, un clàssic,
canviar,
perdona,
de carril mateix a l'autopista.
Anava a dir exactament això, que parlaves de les bandes sonores a l'autopista. Molt bé, bandes sonores, molt bé, però és que la gent no posa l'intermitent per canviar de carril, sí. No?
Sí. I això de la rotonda, jo el poso... o sigui, si he d'entrar i no és la primera sortida, poso l'intermitent a l'esquerra, no ho faig bé, no?
A veure, torno
a dir. Si hi ha quatre sortides, no? Una sí, creu, s'imaginen, sí, no? Jo arribo pel davant, no vaig el primer de la dreta, vaig el tercer, per exemple, ni el segon. Poso un intermitent a l'esquerra...
No, no has de posar aquell.
Per què no?
Perquè no cal.
Perquè indico que no vaig, que no,
no
surto
no
encara.
No, has d'indicar.
Just abans de sortir, sí, no, que posa de la dreta. Sortir,
sí. El de la dreta, sí.
Ah, doncs jo, veus, jo potser
no,
soc massa fan.
Perquè sí, fas primer esquerra i després dreta, clar, llavors directament al dret. Hi ha
aquell acudit que primer va ser del Juan Carlos i després del Paco Morán, boníssim, sobre els intermitents, l'explico.
Sí,
que van amb cotxe. Primer va explicar el Juan Carlos quan hi havia allò que deien que era tonto, vale?
Juan Carlos va ser el rei?
El rei, sí, sí. Anaven amb cotxe i algú li deia: Majestat, por favor, ¿puede mirar si funciona el intermitente? I el rei tria el cap i deia: ahora sí, ahora no, ahora sí.
I llavors el va incorporar Paco Morán al seu repertori?
No, Paco Morán no, el ministre.
Ah, Fernando Morán.
Ostres, el senyor Morán, senyor Morán.
Sí, sí, va
ser un fill. Hi va haver una època que, pobre...
Intermitents, intermitents, circulació de trànsit és un allò... Font de pollegueres, ja ho sabeu, que podeu dir la vostra també sobre els intermitents o sobre el que vulgueu. Notes de veu curtes, 669-700-300, notes de veu i 669-700-300 del que vulgueu dir als oients. Agatha, tu em vols anar pel trànsit o per on vas?
No,
quina és la teva polleguera d'avui?
Molt, molt diferent, deixo el trànsit per ells. Jo volia parlar avui de les... no de les xarxes, però fa 20 anys, com ara que estem tan romàntics parlant de fa 20 anys, no existien les xarxes quan nosaltres estàvem aquí fent la polleguera. Jo crec que el WhatsApp tampoc existia.
No, enviàvem, segur que no.
Ens enviàvem...
SMS, no sé si sí,
no, no podíem fer el grup de polleguera,
o
com
Messenger,
ha fet ara.
O Messenger, una cosa que es deia Messenger, que els nanos s'enviaven
sí,
missatges per Messenger.
Sí, això quedaria realment molt, molt antic. No podíem fer grups, no? Ara hem fet un grup de la polleguera. Ja parlarem un altre dia dels grups de WhatsApp,
mare
perquè
Déu,
alerta amb el que escrivim en aquest
dels grup. Pares, dels pares de l'escola, dels grups.
I aleshores volia parlar... Jo l'única xarxa que faig servir és l'Instagram. Vaig començar amb el Twitter, però em vaig donar de baixa de seguida perquè em van començar a insultar.
Vas donar de baixa, m'agrada molt.
Sí, vaig pensar que no era...
Has de trucar, no?, per donar-te de baixa.
Sí. Demanar,
escolta, estic molt enfadat.
Vaig demanar... Em vaig donar de baixa perquè em començaven a insultar i et dic, no, jo dic, això ho deixo per la gent que no, soc massa sensible i no m'agrada. En canvi, a l'Instagram, doncs, penges les teves... Podria justificar-me i dir, tinc Instagram perquè així faig, doncs, a promoció de la meva feina, però no ens enganyem. Jo crec que també l'Instagram és una mica autobombo, no? Vosaltres teniu Instagram?
Ja no.
Jo l'utilitzo per feina.
Bueno, el tinc i no sí, faig servir, sí.
Jo utilitzo
i,
Facebook.
Bueno, jo no deixa de ser que és veritat que és per feina, però també és veritat doncs, que a vegades busques excuses doncs, per penjar. Avui, per exemple, la foto que ens hem fet la penjaré. No, abans faré una mica de filtres i coses perquè això...
Però si heu quedat
home,
molt guapos.
No, perquè ara has d'estar preparat, et fan fotos a tot arreu i després sí, et pengen a les xarxes.
T'he de dir que ja hi deveu ser, no, ara mateix a les xarxes socials del
quan
programa.
Quan passis, primer faré zoom per veure tot el que hem de retocar. Doncs,
bueno, què treu de polleguera?
A mi l'Instagram no em treu de polleguera, però sí que em treu de polleguera, per exemple aquest estiu que he fet una mica un treball de camp, és a vegades la manera com s'utilitza. És a dir, pengen una foto, a l'estiu la gent té més motius per ensenyar el cor, no? A l'hivern no podem, a no ser que et facis una foto amb calcetes i sostenidors, però és més estrany. En canvi, a l'estiu queda més justificat que et facis una foto amb biquini o banyador als homes, no? Jo m'he fet un fart de veure aquest estiu fotografies d'això de noies, s'ha de dir, doncs que estaven molt bé, bastant espectaculars, sobretot models, que es pengen fotos amb biquini, en primer terme, mirant al mar, però aleshores utilitzaven missatges, anaves al text i pensaves, bueno, posarà mireu lo bona que estic, o mireu com m'ha currat, o mireu quin perfil que tinc, o finalment doncs ha valgut la pena fer tant gimnàs perquè aquest estiu puc lluir aquest cos, i no, i de cop i volta veies que el missatge era, per exemple, n'hi havia un que té una fotografia molt grotesca, que és una model que porta un fill a cada banda, no? D'esquenes, i ella surt d'esquenes, amb aquests banyadors que es porten ara, que ensenyen el cul, no sé si he fixat que aquest estiu, bueno, no sé vosaltres, jo he vist més culs que mai.
Sí, sí, aquesta, s'han portat molt els culs.
Que hi ha aquesta moda,
hi
ha aquesta moda, ara moltes ja no fan toples, no? A la meva època feien més toples, bueno, ja en fem, però ara ja no es fa tant el toples, i en canvi s'ensenya el cul.
Sí.
Per mi, personalment, no tinc res en contra, però trobo molt més bonic un cul nu, no, tal qual, que no aquesta ratlla. Però bé, bueno, no parlem de culs. Vull dir que no parlem dels biquinis aquests. El text que posava, que acompanyava, era ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? No? Perquè parlava de la temperatura del mar, que s'estava calentant, I a més aquest estiu, no, que era, bueno, els missatges són molt, molt alarmistes sobre, sobre el medi ambient i l'escalfament del planeta i tot, i jo pensava, com pots posar un missatge tan profund, d'alguna manera, no? Tan barrejat, doncs, amb aquesta imatge tan, que no et dic frívola, perquè ja et dic, a mi no, estic, no, no hi tinc res en contra en que s'ensenyi el cos, però
el que treu de
Polleguera molesta molt que
és que no quadri la imatge amb el text,
sí,
diguem,
que, no? Que no sigui més clara i que no sigui més sincera, que hi hagi aquesta certa hipocresia de dir, si busques motius per ensenyar el cul,
no cal,
o fins i tot un altre que parlava de l'educació dels teus dels fills, no? Hem de créixer amb els fills i on surt ella corrent amb els nens i ella lluint un tipasso, o un tio, un actor molt famós que no diré el nom, també amb el seu fill aquí a Collibé, i dient s'ha de veure que grans es fan els nens i estiu rere estiu, no? S'ha de veure els nens, no? S'ha de veure el cos que estàs ensenyant tu i que estàs ensenyant tu.
O una model... O sigui, que el missatge hauria de ser que bona que estic.
Una model també asseguda amb una roca que s'està clavant allò que està super incòmode i posa calma total. Calma total, no.
Passa-m'ho.
Se vienen proyectos, no? I llavors dius, a veure, és com si jo avui penjo a l'Instagram una foto meva en biquini, que no ho faré, jo us ho dic ara, a la platja i dic, endavant amb la polleguera, preparant-la. Clar, dius, no, si vols ensenyar el cos, ensenyar
però
el cos.
Però escolta, si tu prepares a la platja...
No, que em treu de polleguera també moltes coses d'Instagram i de les xarxes en general.
Ja, tindrem temps, però deixa'm sentir un oient, deixa'm sentir un oient a veure què diu.
Hola, sóc el Joan de Sant Cugat, i a mi, doncs, fa 25 anys em treia polleguera la gent que no li agradava que jo estigués de festa a la plaça. I ara, 20 anys després, el que em treu de polleguera precisament són la gent que està a la plaça i desperta a la meva filla quan està dormint.
És veritat.
Ara els entenc.
Boníssim, eh?
Estaríem d'acord.
Sí?
I tant, i tant.
Sí, canvia, clar, que fa 20, jo no, potser fa uns quants més, però... Sí.
Jo me'n recordo que el Joan em vas explicar ara fa 20 anys, quan aquest Joan ha trucat, que deies que una cosa fatal de les vostres actuacions a les festes majors és que si no començaves més tard de la una no eres ningú, diguem.
Depèn de les èpoques, depèn de les zones. A Lleida, a les Terres de l'Ebre, sí, és veritat. Sí, ara ja comencem a les 9 o a les 8 com a persones, diguéssim.
Sí. No, em vaig quedar parat, o sigui, a la una era l'hora que havies de començar.
El jovent anava al pub a les 11 o a les 12 i llavors anava al ball, no?
Joan Reig, tu te'n recordes d'alguna polleguera que diguessis fa 20 anys? També alguna al cap, així és que... Sí. O ho tens apuntat, o tens algun lloc,
ho trobaries a l'ordinador? Prometo un dia trobar-les i les ensenyarem per les xarxes, però no els he trobat, perquè tinc síndrome de Diògenes, es diu aquell bon home... Però, o sigui, soc molt ordenat, guardo les coses sempre, però llavors no me'n recordo. Però guardo tot,
doncs mira, per exemple, una de les pollegueres que vas fer va ser aquesta.
Jo volia parlar de la corbata, perquè la trobo... Avui en dia la corbata és la prenda masculina per excel·lència.
A tot el món.
Sí, més que els pantalons, perquè de 50 anys cap aquí la dona ja vesteix amb pantalons, no? I per mi és una de les prendes més inútils i prescindibles que hi ha. M'atreu de polleguera la corbata, i més la corbata com a símbol social... o com a símbol símbol d'anar mudats o polític a vegades, no? que es considera una mica com més de la gent conservadora i tots els polítics van encorbats, fins i tot els d'esquerres veies que potser els anys 70 no hi anaven i ara tots van encorbata, no? I després els diumenges, per exemple, els consells nacionals del partit que es fan els diumenges, tots se la treuen.
Sí.
Clar, però això, fixa't, la corbata, que ara torna a estar, no?, aquest debat, i torna a ser molt a partir del que va dir el Pedro Sánchez, que ara amb la crisi climàtica, tot això que també explicaves tu, Àgata, que la gent hauria d'anar sense corbata. Eh?
Recordeu el Bargalló, que va ser quan va ser conseller, em sembla que en Montilla, per primera vegada, en Montilla, no? Va ser, crec, en Maragall, no ho recordo.
Jo diria que...
En Montilla, no?
Sí, en Maragall o en Montilla.
Bueno, sí,
que va haver polèmica perquè va ser el primer que no se va posar mai, eh?
Però ara veus molts polítics i sense corbat, vull dir que és... No?
Sí, això ha canviat en aquests últims 20 anys. Sí,
de totes maneres, si funciona tant la corbata és perquè té alguna cosa, no només simbòlica, sinó d'estructura de la vestimenta i del cos, i marcar-te des de la cara fins a l'entrecull, s'ha de ser clar, no? Que deu ser molt important simbòlicament, no sé què. Si no, és molt raro que funcioni una cosa tan incòmoda, que t'has d'acordar, que t'has d'apretar el coll. Aquí hi ha alguna cosa, eh?
No tindré temps per ensenyar tot el que dèieu fa 20 anys, però no... Mira, Piti, tu deies això.
Ai.
Coses que us hagin tret de polleguera amb la Gata-roca, amb el Joan Reig i amb el Piti Espanyol, que volia començar ell, que deia que havia de parlar avui contra RAC1.
Sí, contra RAC1 en general no, sinó un costum d'aquí de RAC1, de plató on fem l'estudi on fem aquest programa, que és que tu arribes i molt amablement et donen una ampolla petita de font d'alt amb aigua. I llavors la gent normalment quan parla aquí se'n veu dos o tres globs, llavors quan torna a entrar una altra persona n'hi donen una altra. I això és una despesa ecològica brutal.
Jo, o sigui, me l'acabo, jo me l'acabo.
Però és igual, només que posessin una ampolla grossa i uns gotets ja estaria. Jo penso que això no pot ser i que RAC1 s'ho hauria de plantejar.
O sigui, ampolles de litre i mig amb gots de plàstic.
El que sigui, però
es
pot, si entre tots no fem una mica d'esforç, això s'omplirà de merda. Bueno, ja ho està molt, no? Això vull dir el planeta.
I això fa 20 anys.
Boníssim, eh?
Impressionant.
I tenia raó, i veig que... Ai, no m'heu fet cas.
No, perdona, ara, pels que treballem aquí, no hi ha aigua. Només hi ha aigua pels col·laboradors. Nosaltres hem de venir amb la cantimplora.
Vale, a poc a poc.
Bueno, t'he de dir que ara en els rodatges ja tenim aquestes cantimplores com aquesta.
On?
En els rodatges de televisió, de cinema, i hi ha una etiqueta que posa el teu nom, i aleshores tu has d'anar-la omplint, però ja no et donen... ampolletes petites.
Però fixa't, que ha sigut un altre dels temes, diguem, que han vingut després, el plàstic i tot aquest malbaratament que el Piti ja l'advertia fa 20 anys. Àgata, el pròxim dia trauré la teva, que també la tinc guardada, però avui no tinc més temps. Molta il·lusió haver debutat avui. Un dilluns sí, un dilluns no. Cada 15 dies tenen una edat, també no poden venir cada setmana, ja ho entendreu també. Joan Reig, Àgata Roca, Piti Espanyol.
Un plaer.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Molta il·lusió.
Ha estat molt bé.
RAC 1. Què prefereixes? Una casa buida o una casa amb vida? Els anfitrions a la plataforma d'Airbnb repartits per tot el territori fan possible que espais que estarien buits s'omplin de vida. Així els viatgers poden gaudir d'indrets únics a la vegada que col·laboren amb l'economia local. Si és bo per la gent de Catalunya, és bo per Catalunya. Airbnb.
El Finestrella Shopping Centre sorteja un viatge a Nova York.
I un altre a París, i a Roma, i a Lisboa.
Dona, doncs anem a Finestrelles el dissabte 24 de setembre per participar-hi. També hi haurà música i gastronomia d'aquests països.
Doncs jo ja em vaig descarregant la seva aplicació, perquè la necessitem per entrar al sorteig.
Tota la informació a finestrelles.com.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Què pot ser aquell dia festiu que no saps si sí o si no? Donar una alegria a casa teva. Unes plantes per la sala, una zona nova per treballar, un coixí nou. I és que IKEA Badalona i IKEA Sabadell obrim els festius 24 i 26 de setembre perquè tinguis ben clar què fer. Més a IKEA.es/Catalunya.
Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Arriba a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
El millor cinema de la temporada també és social. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra el 18è aniversari amb una secció oficial espectacular. Convidats, retrospectives i homenatges.
Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages són les seus del Nou Clam, on trobareu més cinema i més social.
Del 23 de setembre al 2 d'octubre.
Informa't a clamfestival.org.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
Ja ho sabeu, torna la cursa de RAC 1. Serà diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat del Vallès. 5 quilòmetres i 5.000 participants per celebrar la setena cursa de la ràdio, que és una meravella. Trobareu tota la informació i inscripcions a rac1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç. No hi falteu.
6 minuts i les 8. Dèiem abans que a Islàndia havíem donat el dol per acomiadat de la reina Elisabet II. A Anglaterra, Adrià García, sembla que no, eh?
No, sembla que no. D'aquí poc més de 30 minuts, la monarca serà enterrada al castell de Windsor en una cerimònia íntima només per la família propera. Serà la capella de Sant Jordi, al costat dels seus pares i també del seu marit, Felip, duc d'Edimburg.
I això vol dir, enviada especial de RAC1 a Londres, Laia Framis, que no en veurem imatges d'aquesta cerimònia?
Doncs no, en principi no, serà una cerimònia sense càmeres, no se'n distribuiran imatges d'aquest acte, serà l'únic acte del qual no tindrem ni fotografies ni vídeos. Sabeu que aquí a Londres hem tingut un dia llarg i d'actes multitudinaris aquí al Regne Unit, però com dèieu, aquest enterrament ja serà una cerimònia molt més íntima, només per la família més propera. A la reina l'enterraran a la capella de Sant Jordi del castell de Windsor, al costat dels seus pares, la seva germana, i ara també del seu marit, perquè el duc d'Edimburg va morir l'any passat i el van enterrar de forma provisional a l'espera de la mort de la reina. A la làpida hi posarà només el seu nom, Elisabet II, l'any que va néixer, el 1926, i també l'any que ha mort. També sabem que sobre el fèretre s'hi posarà terra d'un jardí proper al castell de Windsor, i és que aquí al Regne Unit diuen que la reina estimava molt aquest indret, diuen que el Palau de Buckingham era la seva oficina, que el Palau de Balmoral, a Escòcia, on va morir, era un lloc per passar-hi les vacances, i que el castell de Windsor, on ara l'enterraran, era la seva llar.
Gràcies, Laia Framis, l'enviada especial de RAC1 a Londres, i mira, d'Anglaterra ens anem als Estats Units, perquè des d'allà Pere Aragonès ha anunciat que activaran el 4 d'octubre l'empresa energètica pública.
Sí, el primer que volen fer és cobrir tots els terrats i teulades de la Generalitat de plaques solars perquè a la llarga siguin autosuficients. Ho ha dit des de la Setmana del Clima que s'està fent a Nova York.
I l'enviat especial de RAC1 als Estats Units és el Marc Martínez Amat. Marc, pots precisar què és el que ha dit el president?
Doncs, bàsicament, aquesta empresa pública energètica farà tres coses. Generarà energia a través dels 1.500 edificis de la Generalitat que esperen tenir coberts amb plaques solars el 2030. També una altra cosa que fa és proveir electricitat a les comunitats energètiques locals, però no farà un servei als particulars. I també invertirà en camps solars i en parcs eòlics i ho farà de la mà dels ajuntaments. Ho acaba d'explicar el president en el marc d'aquest fòrum d'estats i regions.
Posar tots els sostres possibles a produir energia solar. De fet, tenim 5 milions de metres quadrats de sostre. És un pas endavant per agafar el lideratge públic en aquest àmbit, fent-ho amb un instrument nou i que serà una peça més del conjunt del mercat elèctric. No tenim voluntat de substituir les grans companyies, sinó d'aprofitar tot el potencial.
De fet, la Generalitat és qui més energia gasta de tot Catalunya, consumeix entre departaments i tots els organismes el 2% del total.
Gràcies, Marc Martínez Amat. Avui ens hem posat al dia els dos punts de connexió, tant a Londres com a Nova York. Gràcies, Adrià.
Gràcies.
Els esports, Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Explica'ns una mica què és el que ens espera les properes setmanes, perquè no hi ha futbol, no hi ha lliga, eh?
No.
Estem un parell de setmanes sense Barça, sense Espanyol i sense Girona.
Sí, ara toca allò de l'aturada de seleccions, d'entrada dos partits, per exemple, de la selecció espanyola. Luis Enrique ha convocat 6 blaugranes per jugar contra Suïssa i Portugal. En total, 18 jugadors del Barça els que seran amb les seves seleccions. Superada aquesta aturada, compta, Albert, perquè el Barça tindrà una autèntica marató a l'octubre. Jugarà partits cada 3 dies, en total 12. 8 de Lliga, el primer 1 d'octubre contra el Mallorca fora, després Celta, casa, el clàssic del Bernabéu, Villarreal i Atlètic al Camp Nou, València, Mestalla, Barça, Almeria i el darrer a Pamplona contra Osasuna. També els 4 de Champions, els 2 contra l'Inter fora i a casa, la visita del Bayern al Camp Nou i el desplaçament al camp del Victoria Pilsen. L'últim partit del Barça serà el 9 de novembre al Reino de Navarra, el partit contra Osasuna. Després ja vindrà el Mundial de Qatar i, per tant, una aturada encara més llarga.
Alguna cosa més?
Doncs mira, en clau blaugrana, que estem pendents de la Junta del Barça, que des de les 2 està reunida a la Canaletes Store, a la botiga de la Rambles que té el club, i s'esperen novetats sobre l'espai Barça un cop finalitzi. I també, encara sobre el derbi madrileny d'ahir, apuntar que la Lliga denunciarà els insults racistes que va rebre Vinícius dins i fora del Metropolitano.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Com pinta això?
Doncs mira, avui un dia tranquil, demà s'embolica una mica i més que s'embolicarà, ja ho anirem precisant a mesura que avanci la setmana, sobretot de cara a divendres i a cada setmana, divendres que just quan entrem oficialment a la tardor, de moment, doncs
i
això.
I Santa Tecla, Mercè...
Exactament, no? aquell clàssic d'aquestes dates de les festes majors del setembre. De moment demà, avui no hem tingut ruixats ni tempestes al lloc, demà sí que a la tarda hi haurà alguns xàfecs al Pirineu, al Prepirineu, sobretot sector oriental, algunes tempestes, especialment Ripollès, nord d'Osona, sector de les Guilleries, a Garrotxes, on hi ha més possibilitat d'aquests xàfecs, i a banda durant les primeres hores de la tarda alguns ruixats procedents de l'Aragó o de Castelló poden arribar cap a les Terres de l'Ebre, i a més a més, això dèiem a la tarda, però al matí pot haver-hi algun xàfec també cap al Cap de Salou, entorn del Cap de Salou a la Costa Daurada, amb temperatures a mans de les d'avui de 24-28 graus en la majoria dels casos.
Reykjavik,
plugeta, a fent, com toca allà dalt, no grans aiguats, una mínima de 9,5 i una màxima de 12,5, 3 graus d'amplitud.
Gràcies, Abel.
Bona tarda.
Les 8 en punt. Avui torna a Islàndia, Miss Raisa.
Mucha gente me pregunta, el rap no es haram. Es muy mala porque te hace pensar, te hace sentir, le permite a tu mente volar y eso no es bueno.
Vam parlar amb ella, recordo perfectament la conversa, era el 18 de febrer d'aquest any, era aquella noia que alguns la coneixien perquè havia sortit a Got Talent, altres perquè havia fet el rap dels comuns. Ens va agradar molt ella, ens va agradar la conversa, l'hem anat a veure en algun concert, i recordo aquell dia que la presentàvem com l'única dona musulmana que cantava rap, que rapejava, amb Bel. Han passat 7 mesos des d'aquella primera entrevista amb Miss Raisa, i a part dels mesos han passat altres coses, per exemple, aquesta.
Este es el vídeo más importante que he hecho en estos 3 años que llevo en redes sociales y probablemente el más impactante para vosotros. Como podéis ver, he decidido quitarme el velo.
He decidido quitarme el velo. Avui tornes aquí, a les portes del concert que farà aquest divendres precisament amb motiu de les festes de la Mercè, i sense vel. Ara la saludem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur@alarmes.com o truca al 900-200-730.
Aquest setembre, a Manlleu Origen t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita les promocions en la fruita de temporada i de collita pròpia. Emporta't dues safates de figues Coll de Dama per 4 euros o dues magranes per 2 euros. A Manlleu Origen, anem tots a l'una.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
El meu fill s'acaba de traslladar a un pis més petit i no sabem on posar la planxa.
Doncs ara, si et subscrius a La Vanguardia, et regalen un centre de planxat Braun supercompacte i potent. A més, rebràs el diari cada dia i per només 99 euros. M'hi he subscrit jo i tot. Truca ara al 933-481-482.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Islàndia, amb Albert Ong.
És la música i la veu de Mi Raisa. Mi Raisa, bona tarda.
Bona tarda.
Es diu Iman Raisali, té 25 anys.
Sí, encara segueixo tenint 25.
Sí, és que avui ho dèiem amb la Maria. La Maria deia, em sembla que fa més temps que va venir. I no, no.
Clar, és que va ser aquest febrer i jo hauria dit que va ser l'any passat segur.
No sé si és bona senyal o no, però sí, fa poquet realment.
Passen moltes coses. Sí. He fet una cosa, has entrat aquí durant la pausa de publicitat, hi ha hagut un canvi important que abans ho deia, que és que ara va sense vel, jo he intentat no fer cap comentari.
Sí.
O sigui, no t'he dit res.
No.
Com si t'hagués vist sempre sense vel.
Sí.
Perquè he pensat, diguis el que diguis, deu estar farta de que li facin comentaris i que ningú li deu encertar el que ella vol.
Mira,
sentir, no?
Si venen de tu, Albert, tu saps que jo t'aprecio i t'estimo molt, tot és acceptable.
No, no, però què? Que, clar, fa dos mesos ara, no?
Sí,
I què? Com et sents?
Doncs ho he dit un parell de vegades ja en altres, bueno, les meves xarxes socials, però cert que em sento més jo que mai, no? De, per fi, doncs, poder ser jo, parlar del que em vingui de gust i vestir com em vingui de gust i una mica deixar aquesta motxilla d'expectatives i responsabilitats que se m'han imposat des de fa anys una mica enrere, no?
Uh-huh. El vel era una motxilla d'expectatives i de responsabilitats, eh?
Fixa't, sí,
fa servir les dues paraules.
I exigències,
no?
Sobretot. Jo crec que la paraula que més defineix una mica el que he estat portant a mi durant, sobretot aquests últims 2-3 anys, han estat expectatives i exigències de persones que han esperat de mi moltes coses, no? I al veure que potser doncs, no sóc el que volen ells, doncs s'han enfrontat a mi de maneres molt agressives.
Què esperaven de tu? Perquè devien esperar coses diverses, o sigui, no hi ha una... O sigui, la gent no és d'una sola manera, no? Hi ha gent que devia esperar que, hòstia, que guai, que una tia amb vel faci rap i rapegi i trenqui una mica l'estereotip, i gent que devia esperar precisament el contrari, no? Ja que portes vel, no rapegis, no diguis segons què, no portis segons quina vida, no?
Totalment. Facis el que facis, te n'adones que no és correcte ni és guai per tothom, no? I és una mica l'hòstia que m'he portat jo. Si porto vel és com... No has de faltar respecte al vel portant vel i rapejant i sent artista i sent dona, no has de cridar tant l'atenció, és com... Però no estic fent res per cridar l'atenció. Estic fent una cosa que m'agrada, que és cantar, fer música, i si tinc l'oportunitat de poder compartir això a les meves xarxes socials o en concerts o el que sigui, ho faré. Al final no estic faltant a ningú, no? Amb les meves accions, que jo crec que és a través de les accions, no? Com faltes al respecte. Però molta gent ho veia com una falta de respecte.
Treure't el vel ha sigut un alliberament per tu?
Sí, perquè m'he alliberat de les exigències. Hi ha molta gent que ha dit, ara ets una dona lliure. Diu, bueno, per mi la llibertat ja està més relacionada amb una qüestió d'idees, no? I més de la ment. Però és cert que el fet de dir, vale, doncs, aparentment tampoc formo part de ningú, no? De cap col·lectiu, de cap comunitat, això també ha fet que hi hagi molta gent que digui, ok, doncs ja no sembla com nosaltres i per tant ja no li exigim res més.
Uh-huh. Perquè treure el vel no vol dir renunciar a la teva religió.
No, totalment.
Tu continues sent musulmana?
Sí, perquè per mi la fe i les accions i la teva fe interna i espiritualitat és el que et fa ser d'una religió o una altra, no? Per més que jo porti el vel i porti no sé quina cosa, no vol dir que sigui més, no? Però és cert que vivim en un món d'aparences tota l'estona i no només has de ser bona persona, sinó semblar-ho, no? I vivim, doncs, en una societat que funciona d'aquesta manera. I treus el vel, doncs, per molta gent ja no sóc musulmana.
I quin dia decideix Mi Raisa treure's el vel? Vull dir, això, clar, suposo que és un procés de temps, no? D'anar-ho madurant, d'anar-ho pensant, de si ho faig, si no ho faig, què dirà la família, què diran els amics, què dirà la comunitat, etc. Però hi ha un dia que ho fas i que dius, no, serà avui o serà demà.
Sí, la veritat que la reflexió sí que ve des de fa molt de temps, la veritat. De fet, vaig estar aquí i estava reflexionant, era d'aquests dies que pensava una mica en treure-m'ho i tal, però sí que ho vaig decidir...
Què vols dir, el febrer? O sigui, sí, per exemple, el febrer, sí, quan sí, estaves aquí, ja li donaves voltes,
sí,
eh?
Sí, 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 ja li feia voltes, quan ens vam veure al meu concert, ja, mm-hmm. ja li feia voltes. Però és cert que vaig dir, ok, el juliol, perquè tenia dos festivals, Rivera Sound i Julica, i vaig dir, ok, els últims festivals abans de l'estiu, no? I és com començar un nou curso.
Sí, sí.
Una mica així vaig dir, ok, doncs potser és el moment, no? Després de fer aquests festivals amb ell, amb la Miss Raïssa que coneixen, potser a l'estiu m'ho vull prendre de reflexió i de tranquil·litat, no? Doncs m'ho trec just abans que la gent parli i me'n vaig de vacances.
Just abans de l'estiu, després dels dos festivals, per tant, després dels dos concerts.
Sí.
Que la pregunta és, has tornat a pujar ja a l'escenari?
No. Aquest divendres és el meu primer concert sense Abel.
Home. Home, això és boníssim. I això és divendres, al marc de les festes de la Mercè,
sí.
Moll de la Fusta, uh-huh. 9:15 de la nit.
Totalment, exacte.
Primer concert sense Abel i a Barcelona.
Sí, a la meva ciutat, fixa't tu que simbòlic.
A la ciutat que vas arribar quan tenies 8 sí, anys, no? Que arribes del Marroc, que recordo aquella conversa que ens explicaves que una de les coses que més et va sobtar va ser dues persones fent-se un petó, no?
Sí.
Al carrer, no?
Sí, totalment. De fet, en el llibre que sortirà més endavant ho explico amb més detalls i és com, ostres, que el meu primer record de Barcelona sigui una parella fent-se un petó i jo la meva germana, ostres, què hacen, què hacen, què és això, no? I és molt, molt, no sé, molt entranyable.
I aquest concert d'aquest divendres, què? Com te'l planteges?
Doncs estic amb molta il·lusió, perquè és això, que es barreja una mica el primer concert de Miss Raïssa sense Abel, tinc cançons que no he compartit, que també tinc ganes de compartir, persones de la meva banda que són noves, i tinc moltes ganes de compartir, veure la reacció una mica també de la gent, no? Que estic una mica nerviosa per aquest sentit.
Clar, cançons noves, dius.
Sí.
Però amb tot el pollastre, perquè ara parlarem d'una altra part del pollastre que has tingut, diguem, una mm-hmm. cosa és tota la reflexió sense Abel, l'altra és un episodi d'amenaces que has tingut bastant greu.
Sí.
Has tingut temps de crear? Has tingut temps de fer nova música?
He tingut temps de crear música, però no he tingut temps de gravar videoclips, ni de pujar-ho, ni res de res. La veritat, he estat bastant enfocada en la creació del segon llibre, he estat bastant enfocada en mantenir-me ferma una mica, perquè ha estat un linxamiento en tota regla, no? I per mi ha estat bastant difícil gestionar i compaginar ser mare, ser estudiant, ser artista, ser escriptora, fer shows, ser música i crear música nova, ha estat molt complicat.
Ser mare, t'he de dir que per mi va ser una sorpresa.
Sí.
Que és que, clar, vam parlar el mes de febrer aquí, després no sé si al cap d'un mes o dos mesos vaig venir a veure't un concert, i abans de començar et vaig veure amb una nena en braços o una sí. nena que jugaves per allà i dic, hòstia, dic, però mare...
Què és això? No ens havia dit això.
Dic, és mare? Dic...
Sí, és una cosa que sempre havia protegit moltíssim i ara sabreu el per què, perquè fixa't si l'he protegit tant que ningú sabia que jo era mare, ningú s'ho plantejava, però ni una miqueta, eh? Però ho feia perquè, jo què sé, jo sí que... Soc adulta i he pres la decisió de ser pública, no? Però la meva filla no. La meva filla és molt petitona i tu, jo que sé, com a mare i com a pare, dius, vull protegir els meus fills al màxim, no? I mira, si tenia raó, que al final, després de totes aquestes amenaces i tot el que m'ha passat, m'han gravat amb un mòbil amagats i tal, a la classe de la meva filla, en una reunió de l'AMPA que vaig tenir, i van publicar aquest vídeo i tal i qual, com amenaçant-me de... Sabem on és la teva filla, coses molt, molt heavies.
Mira, anem a un altre vídeo que tu vas fer per les xarxes i que és el vídeo que és la font que origina moltíssim un episodi d'amenaces molt greu i a més molts missatges que han fet que els últims mesos de mi raïssa hagin sigut una mica moguts.
Los homosexuales siguen siendo personas fieles a sí mismos, viven la vida que ellos desean, no hacen daño a absolutamente nadie, incluso poniendo sus vidas en riesgo, porque ya habréis visto las noticias. Los apalizan, los pegan, incluso los asesinan, por lo que no es un motivo de risa, ni de debate. Es una cuestión de respetar verdaderamente las vidas ajenas, poner tu granito de arena para que todos podamos vivir en paz y armonía. Y sé perfectamente que me va a cargar el pulpo. ¿Por qué? Porque como pienso diferente al resto de musulmanes, vendrán muchos a machacarme y a decirme que soy una musulmana de pacotilla.
Mucha gente me pregunta, el rap no es haram, la música es muy mala, por... porque te hace pensar.
Clar, aquí quan fas aquest vídeo donant suport a la comunitat de la LGTBI, no? Tu ja dius, me va caer la del pulpo.
Sí.
Perquè no és el que piensen
la majoria
de musulmans, no? Però clar, una cosa és el que tu devies imaginar, no? Que eren missatges, i l'altra és el que va passar. Què va passar a partir d'aquí?
Doncs, bueno, als minuts estava tot correcte, en plan, sí, vaig rebre alguns comentaris haters, però vaig dir, el normal, no?, de tots els dies, però sé que van passar unes quantes hores i vaig començar a rebre centenars de vídeos, de missatges per totes les meves xarxes socials, insultant-me, dient absolutament de tot, i el més greu de tot va ser un noi que va fer un vídeo de 7 minuts i mig explicant com em tallaria el cap explícitament, no?, i que aniria per mi allà on estigués. I aquest vídeo es va viralitzar, el tio estava molt segur de les seves paraules, estava molt concentrat i molt ferm amb el seu missatge. I el més fort de tot és que hi havia molta gent que justificava aquests missatges i em deies que té raó, perquè t'ho mereixes, perquè ets una persona que està tergiversant i manipulant el llibre sagrat. I jo només he donat la meva opinió i he dit una mica com és la meva ideologia i la meva forma de viure la vida, no? Perquè considero realment que ninguna vida és més valiosa que l'altra, no?
Cap vida és més valuosa que l'altra, en funció, vols dir, de quina sigui la seva
orientació sexual, no? Sí, origen de... Sí.
Va, tu reps aquest vídeo, que et diuen sí. Com et tallaran el cap en 7 minuts, i a partir d'aquí què fas?
Em quedo en xoc perquè no m'ho estava creient en principi. Dic, no està passant això, no? Això és mentida, no? I bueno, estava bastant, bueno, amb atacs d'ansietat molt heavies que mai havia tingut, la veritat. I ara ho dic somrient, però ho vaig passar molt, molt malament, que no podia estar sola en cap moment, perquè m'estava agobiant de, i si està darrere de la meva porta, i si està no sé què, i a més perquè sóc mare i tinc filla i tinc família i tinc... I després sí que va haver molta gent que em va dir, Raisa, has de denunciar, perquè això no és ni mig normal el que t'acaba de dir aquest tio. I vaig anar a denunciar. I vaig tenir un acompanyament per part de la policia, la veritat, increïble. O sigui, em van cuidar moltíssim, m'han posat seguretat a casa meva perquè em sentís millor. Em trucaven quasi tots els dies de estàs bé, necessites parlar, necessites el que sigui, no? I em vaig sentir com molt acompanyada en aquest moment.
Déu-n'hi-do,
Sí, molt heavy. Mai hagués imaginat que per potser dir la meva opinió, que a més és una opinió super respectuosa i a favor dels drets humans i de la llibertat de tothom, no? Em caurien amenaces de mort, i sobretot la reacció de la gent, no?, de dir, és que t'ho mereixes, no? Ostres, molt heavy.
Aquesta persona que et va fer aquestes amenaces, que et va dir que et tallaria el cap, etcètera, etcètera, mm-hmm. Ha estat detinguda.
Sí.
El van detenir a l'aeroport de Madrid.
Sí, Marajas, sí.
Perquè ell viu a Birmingham.
Ell se suposa que viu a Getafe, però després de totes les amenaces que m'ha fet i tal i qual, jo no sé què ha passat allà, però va marxar a Birmingham. I després la policia va detectar que tenia un vol de tornar a Madrid, i allà és on el van detenir.
I ara està detingut.
Sí. Està en llibertat provisional. No es pot apropar a mi a menys de 1,000 metres, suposa que té l'internet restringit, li han retirat el passaport, no es pot posar en contacte amb mi, bueno, diverses cosetes fins al judici.
I ell és musulmà?
Imagino que sí, perquè, bueno, segons els seus comptes d'Instagram, que tenia diversos, perquè li van bloquejar el compte on em va amenaçar i tenia un altre obert, o sigui, aquest tio tenia molts canals de comunicació, sí que tenia posat com predicador de la paraula d'Allà, no sé què, no sé quantos, per tant, ell sí que es veu com una persona musulmana, no?
Ha passat la por o encara no t'ha passat?
Sí, ha passat la por, però sí que estic doblement alerta en qualsevol cosa que faig. Vaig pel carrer i estic constantment ratllada de, i si m'estan gravant, i si m'estan mirant, i si m'estan... I sobretot amb la meva filla, que li ha hagut de canviar de col·le, bueno, mil coses que ha hagut de fer per protegir la meva seguretat i la seguretat de la meva filla, sobretot, que és el que més em preocupa, no?
I ja saps, Raisa, quan serà el judici?
Ni idea, tio, ni idea. És el que vaig anar a declarar fa poc i... Ostres, rememorar tot això i els detalls i no sé què... Va ser heavy, a més perquè mai he denunciat a ningú. Per tant, estar en una situació d'aquesta com molt seriosa, molt tal, em va impactar bastant. No estic acostumada a tenir problemes amb ningú ni a que m'amenacin en aquest nivell.
Buf, déu-n'hi-do,
Sí, ara ho puc explicar amb més serenitat, però van ser uns mesos terribles. Terribles, perquè rebia per totes bandes. Tothom.
Clar, per exemple, amb la decisió de treure't el vel, no? Que és prèvia a les amenaces.
És després, posterior.
És després?
Sí, és posterior.
O sigui, tu creus que una cosa és conseqüència de l'altra?
Va ser com el de túnel, jo sempre ho dic. O sigui, jo ja venia amb una reflexió de dir... Really? Creus que t'identifica a dia d'avui per tal, 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 tal? Ja venia amb una reflexió feta, però el tema de les amenaces i tal em vaig sentir tan desvinculada de qualsevol cosa anomenada comunitat que vaig dir... Passo, no vull formar part de cap comunitat ni de ningú. Jo sóc amant de les persones, els éssers humans que em transmeten carinyo, que em transmeten amor, i no pel fet de ser musulmana o pel fet de ser marroquina m'haig de portar genial amb tots els marroquins o tots els musulmans. Jo sóc més de connexió de persona a persona, saps? Uh-huh. I vaig dir, ok, doncs això va ser el detonant de dir, no em sento res identificada amb aquesta comunitat. No?
Hi ha musulmans que t'han donat suport amb tot això?
Sí, hi han hagut bastants musulmans que han donat la cara per mi, sobretot persones que tenen també certa influència a les xarxes socials. Al principi hi havia com un silenci estrany, no?, que ningú s'atrevia una mica a dir res, perquè el tema de l'homosexualitat, el tema del treure's el vel, són com temes tabú que molt poca gent s'atreveix a dir. De fet, he rebut molts comentaris de creadors de contingut que tenen molta influència, que en privat m'han dit, et recolzo al 100%, però no ho puc dir públicament, perquè o em baixen els seguidors o jo no puc gestionar el hate que tu estàs gestionant. I per mi ha estat com... Però per què no? Per què no fem soroll la gent que pensem en positiu i la gent que pensem que, ostres, que la qualitat humana ha de ser, jo què sé, prioritària a qualsevol religió, a qualsevol creença, no? Mm. I no ha estat així.
Clar, m'imagino que deu haver hagut de tot, perquè deu haver comentaris de gent no musulmana, no?, de gent catalana, mm-hmm, que són catòlics o que no tenen cap religió, diguem, no?, ateus, sí, en fi, el que sigui, no?, que també et deu haver fet comentaris potser sobre que t'hagis tret el vel que no t'han agradat.
No, ja la veritat és que estic en un punt de que no és que em desagradi o no em desagradi, però és cert que dius, ostres, ja tothom treu conclusions que no són del tot certes, no?
Quina conclusió no t'agrada?
El tema de ja eres lliure, no? M'ho diuen molt, i és com, no, tio, jo sóc una dona lliure des de fa molt de temps, perquè sóc de mentalitat molt lliure, d'idees molt lliures. El fet de posar-me una roba o una altra no em fa més lliure o no, saps? I després hi havia la gent, doncs, musulmana, que em deia, has vendido tu religión por fama y dinero, que jo, clar, temps després feia la broma de, pues, ja compartir tirar els meus milions amb vosaltres, no? Però és cert que dius, ostres, no podeu acceptar que hi ha persones que canvien amb el temps i que, ostres, una cosa de la que estaves superconvençuda, doncs ja no et convenç tant. Una mica aquesta reeducació, que no sempre hem d'estar iguals, i el canvi és molt positiu, tot i la seva reputació i connotació negativa, no? Has canviat.
Tu quan vas decidir posar-te el vel?
Amb 12 anys. 12 anys.
I ho vas decidir tu o va ser una cosa de casa que, escolta'm, això es faran així les coses aquí?
Ha estat per pura imitació de la meva mare, una mica, i de les dones que m'envoltaven, no? De dir, ai, jo quiero ser mayor, no? També vull ser gran i vull ser com la meva mare, no? I és cert que te'l poses un dia perquè et fa gràcia, però ja tens 12 anys, et ve la primera regla i ja comença a dir, doncs t'estàs fent gran. I la meva mare començava com, i si t'ho poses d'aquesta manera, i si no sé què, i sense voler, ha estat com una, com dirigint-me una mica a posar-me'l, no? I sense adonar-me compte, no? Sense adonar-me ja el portava. És cert que al principi no sabia tan sols el per què, i amb el temps, ja una mica més madura, li vaig donar jo el meu propi sentit. El tema de, doncs, potser ser la primera dona rapera amb ell i obrir camí a altres noies amb ell que vulguin ser artistes o vulguin ser el que vulguin, doncs que vegin que sí que es pot, tot i que a vegades és una miqueta més difícil el camí, però sí que es pot. Llavors jo ja mateixa li he donat una mica el sentit, no?
Mira, aquest estiu, és que ara m'estaves explicant això i m'estava anant una cosa que em va passar aquest estiu, que vaig anar a Suïssa, estava en un hotel, i hi havia una família àrab a l'hotel, i hi havien a la piscina, hi havien 4 adolescents, 3 nens i una nena, devien tenir entre 11 i 14 anys, diguem. Hi havia els tres nens que es banyaven a dins la piscina i que disfrutaven i que reien i que jugaven i no sé què, i hi havia la nena a fora la piscina vestida de cap a peus, amb el mocador, sense poder banyar-se.
Sí, això passa.
Em va impressionar molt veure-ho així.
Sí. I, bueno, el tema del burquini, el tema de la platja i piscina, cada estiu que arriba sempre és un debat també. De fet, fa poc també un tio marroquí va sortir a dir és que les noies que es posen el burquini que se'l treguin, perquè hi ha que es posin biquini directament, perquè total, es veu la forma del seu cos, i jo penso, és perquè tenen cos, vull dir, és normal que se'l noti, no?, una mica la seva figura.
Sí, sí, en aquest cas, com que, clar, eren, si hagués sigut... Eren tres nens i una nena, que em va semblar que eren germans, saps?
Sí,
i que dius, hosti, com pot
ser? La mateixa família, mateixa educació, i és cert que a vegades s'educa les nenes amb uns límits des de molt joves, no? I és molt heavy perquè no te n'adones, fins i tot noies que potser han nascut aquí, saps el que et vull dir? Viuen i tenen companys i companyes. Fa poc, mira, uns dies m'ha parlat el meu exprofe d'educació física de quan jo era petita, de quan jo tenia 8-9 anys, i es va disculpar, em va dir, et demano disculpes per si de cas algun dia no t'he entès, perquè em diu, recordo que anàvem a la piscina i tu mai anaves a la piscina, i és cert que jo mai he anat perquè no em podia posar un banyador, perquè no li podia dir a la meva mare, puc posar-me un banyador, perquè era com, i ja ho donava per fet que no es podia, no? Però és cert que jo crec que amb el temps les coses van canviant, però és cert que depèn de l'educació que et doni la teva família, no? Una mica et reprimeixen a vegades, et donen llibertat o et permeten gaudir. És molt complicat viure entre dues cultures o diferents religions. Per això trobar el teu camí és molt complicat quan estàs en el punt intermig.
Tengo voz y voto, aunque no vote porque en fin. Tengo voz y roto, poco yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Tengo voz y voto, aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto, el coco yo lo tengo a mil.
Tenéis miedo de que el pueblo pueda pensar.
Amb ganes, mi Raisa, de, diguem, de deixar de parlar una mica de tot això i de parlar de música i de crear i de que surti el teu segon llibre el novembre, que es dirà com?
Porque me da la gana.
Porque me da la gana.
Sí, una vida en contra de los prejuicios. Sí, perquè m'he de la gana, perquè sempre m'he sentit molt forçada i obligada a donar molts arguments sòlids, i a vegades, tio, em ve de gust de dir, saps què? Perquè em dóna la gana, tu. No cal més explicacions.
Per què has fet aquest vídeo? Per què t'has tret el vel? Per què te'l vas posar? Sí. Per què? No?
Sempre és la mateixa pregunta, no? Facis el que facis, sempre et pregunten, però per què ho fas? Perquè m'he de la gana. Jo crec que és la resposta perfecta, no?
Va, com convidem a la gent que et vingui a veure divendres a 3:45 del vespre al Moll de la Fusta? A veure, va.
A veure, com els convidem?
Doncs,
a mi em fa molta il·lusió per el que vam estar dient al principi, Miss Raisa per primer cop, no?, fent un concert sense vel, amb molta il·lusió i moltes ganes de compartir i de veure la gent, no?, de dir, ostres, la reacció de, després de mesos sense fer concerts i tal, i a més a Barcelona, que és la meva ciutat, porto molts concerts fets a fora i tal, i ara em ve d'agost estar en família, saps?
A les festes de la Mercè, no?, sí, la ciutat on vas créixer, que potser també hi anaves a les festes de concerts.
Clar, passava pel costat i deia, que guai això, però mai
sí?
Picava molt.
Recordes que quina edat tenies la primera vegada que vas dir, hosti, a mi m'agradaria pujar a un escenari i començar a cantar?
No ho recordo, perquè jo ja tatxava això, ja ho descartava jo. Impossible que arribi algun moment en el que jo pugui cantar sobre un escenari com aquests, no? Era com, que guai, en mis sueños más profundos.
Però impossible per què? Perquè no tenies veu o per què?
Perquè jo mai he pensat en l'opció de poder ser artista. Era una cosa que ja descartava totalment. Les circumstàncies familiars, les circumstàncies econòmiques, o sigui, ja totalment autodescartable, no? De dir, no és mi camí, no? Jo haig d'estudiar molt i currar molt per ajudar la meva família, no?
Mira, fem una cosa. Com que el llibre explicaràs moltes coses,
sí,
que avui no has explicat.
Sí. Total.
I algunes les sé.
Clar, tu ets...
I són molt fortes.
Sí, cert.
I són molt fortes.
Sí.
Tornaràs amb el llibre.
Tornaré.
El 9 de novembre tornes amb el llibre i fem un altre capítol. I mentrestant, divendres tenim aquest concert de la Miss Raisa al Moll de la Fusta. Un plaer, com sempre.
Igualment, Albert. El poder de moure el món amb la mà ben alçada. Estem lluitant per canviar les tornes. Estem lluitant per canviar les normes. Estem lluitant per canviar-ho tot.
Doncs ho deixem aquí, avui, amb aquesta música de Miss Raisa. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Joan Ferrus al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom, una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 900. Nosaltres tornarem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir. Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Aquesta nova temporada connecta't amb la música, connecta amb el Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres, música de cambra amb els millors solistes, veus imprescindibles de la lírica, òpera en concert, cant coral, músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vine a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Comas, Buos, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Fió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueling, Gestel, Frit Ràbi, Berti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
RAC 1.
Amb tots vostès, un ex explorador de Montserrat acomiada avui al programa. Alabat sia Déu. Amén.
Guieu-nos cap al cel.
Fins demà, que vagi molt bé. A veure, para. No era l'acomiad, això? Sí, ens hem acomiadat amb l'Escolania de Montserrat i ara anem a publicitat i hem de tornar. Doncs pues, nois, aneu preparant una altra música perquè ens acomiadarem després d'aquesta publicitat.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer.
Mira, ja ho veurem. Ara hi ha publicitat, ja veurem què fem.
Amb Marc Giró i ja ho veurem. RAC 1, tots som 1.